Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Carles Valero, redactor d'Economia de l'ABC de Catalunya. Bona tarda, Joan Carles. Benvingut.
Hola, bona tarda.
La Sònia Domènech, directora de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
I el Manel Manchón, que és redactor d'Economia de Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Joaquim Forn. Bona tarda, senyor Forn.
Bona tarda.
Ell és primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i té responsabilitats en àrees importants com seguretat, mobilitat, i també és president de Transports Metropolitans de Barcelona. Senyor Forn, estem en un cap de setmana, jo crec que pletòric per Barcelona, per Catalunya, per l'àrea metropolitana. Tenim el Saló de l'Automòbil, que es va inaugurar ahir divendres, diumenge a la Fórmula 1 Meló. En fi, el que li deia, l'activitat hotelera i de serveis al màxim, en fi, aquestes injeccions econòmiques i de moral per Barcelona i per Catalunya són molt bones en moments de crisi com les d'ara, no?
Sí, sí, són molt bones i molt importants. Bé, sabíem, tothom sap, doncs, que la ciutat de Barcelona està molt ben posicionada i la veritat és que, doncs, any rere any, doncs, anem mantenint aquest nivell doncs, de demanda per part de la gent que vol venir a celebrar events a la ciutat de Barcelona. Com molt bé deien, aquest cap de setmana tenim la Fórmula 1, també tenim la setmana vinent la inauguració dels X Games, que és un esdeveniment esportiu importantíssim, de primer ordre. En aquest cas organitzen unes empreses americanes, però jo crec que traurà també moltíssima gent. Tenim el Saló de l'Automòbil, i tan sols el cap de setmana que ve, el proper cap de setmana, ja ens vindran 65.000 creueristes a la ciutat de Barcelona durant el cap de setmana. Jo crec que hem de saber cuidar, doncs, aquesta font d'ingressos, que és molt important per la ciutat. Vol dir que hem de trobar una ciutat ordenada, una ciutat segura, una ciutat on les coses estiguin funcionant bé, i per tant, doncs, hem de posar tots els recursos, almenys per part de l'Ajuntament, perquè aquests mesos, perquè això és la propera setmana, però jo crec que s'allargarà en els propers mesos, doncs, puguin trobar-se còmodes a la nostra ciutat.
Es parla sempre de quin impacte, quin retorn econòmic en tots els sentits té esdeveniments com aquest, la Fórmula 1, el Saló de l'Automòbil, els X Games, els creueristes, que també és un vol d'atracció molt important.
L'impacte econòmic
de la... molt
sí, la Fórmula 1, a veure, l'impacte que diuen que té per la ciutat de Barcelona, perquè com molt bé deia vostè, després hi ha l'impacte per la comarca i inclús per Catalunya, però només per la ciutat de Barcelona l'impacte estava calculat en 60 milions d'euros. Aquest cap de setmana, doncs, tots els hotels estan a una capacitat del 90%, i lògicament també vol dir, doncs, que les botigues se'n beneficiaran, la restauració, els diferents sectors poden veure's beneficiats d'aquesta important presència de gent per la Fórmula 1.
De seguida obro micròfons a la resta de companys. Em queda una qüestió molt ràpida sobre el tema de la Fórmula 1. Fins ara la fèiem a Barcelona sempre, cada any. Ara s'ha obert la possibilitat de fer-la un any a Barcelona, un any a la Comunitat Valenciana. Això des de l'Ajuntament s'accepta, es veu bé, perquè vostè parlava d'aquest impacte econòmic molt important, hi haurà un any que ho perdrem, això, senyor Forn, no?
Sí, això de fet ho estan negociant els dos governs autonòmics, des de Catalunya i des del govern del País Valencià. Veurem si arriben a un acord, és una possibilitat que està sobre la taula. Sembla ser que el govern valencià, doncs, ho veuria amb bons ulls, i nosaltres, a veure, fins que no tinguem una posició ferma, tampoc no ens manifestarem. Nosaltres, com a ciutat de Barcelona, que fem una aportació en aquest any de 4 milions d'euros, tenim un retorn importantíssim i estaríem d'acord en continuar fent aquesta aportació, però també és veritat, doncs, que lògicament no és una decisió que haguem de prendre únicament des del govern municipal. Aquí el govern de la Generalitat hi ha la seva, el govern de la Generalitat Valenciana també, i m'imagino que també d'alguna manera, directe o indirectament, els mateixos organitzadors de la Fórmula 1 hauran de decidir si són sostenibles dos premis dins del mateix estat o no.
Molt bé. Doncs, micròfons oberts, com deia, havia demanat paraula Joan Carles Valero i Manel Manchón. Doncs vinga, va, vinga. La Sònia també. Ja tens per tots, vinga.
Sí, jo primer he començat felicitant per aquesta gran concentració d'esdeveniments que té la ciutat de Barcelona com a marc. Això és bo. Això, bueno, en la meva humil opinió, només que fa és confirmar l'èxit de la ciutat com a marca, com a love mark, una marca estimada arreu del món. Això va néixer fa 21 anys amb els Jocs Olímpics, la gran campanya, no? El gran spot publicitari que va ser els Jocs Olímpics el 92, i ara estem vivint i reforçant aquesta bona imatge que vam donar des de llavors. Però està clar que som una capital de congressos, una capital de turisme, una capital esportiva, com bé ara indicava el senyor Fort, però no ens queda una mica allò per aconseguir que Barcelona sigui una marca de negocis? Hi ha iniciatives, potser ara les podria explicar, de com Barcelona Growth o Barcelona Global, o sigui, una volta de tuerca cap a la marca de Barcelona ciutat, també de negocis, home, competint amb la City londinenca, això ja seria un somni, però per què no?
Sí, absolutament d'acord. A veure, nosaltres hem d'estudiar aquelles coses que funcionen i aquelles que han de millorar. Nosaltres estem molt ben posicionats com a ciutat turística, però crec que hem de fer un esforç important encara per posicionar-nos com a ciutat de negoci. D'entrada, haver de valorar doncs, que en 21 anys que es van celebrar els Jocs Olímpics ens puguem mantenir en aquest nivell, no? Que jo crec que ja és una cosa bona. I que, a veure, que diu molt a favor de les administracions, però lògicament també diu molt a favor doncs, del propi teixit associatiu, social, cultural, empresarial de la pròpia ciutat, perquè això ho hem fet entre tots. Però sí que és veritat que és molt important que també nosaltres posem el pes en altres iniciatives com són les de negocis. Nosaltres en diferents enquestes que s'han fet des d'ESADE o altres col·legis o altres empreses que han fet diferents enquestes, tenim una certa dificultat a que Barcelona sigui reconeguda com a una ciutat de negoci. Tenim una oportunitat molt i molt bona doncs en aquests moments per explotar, que és tot el tema de la Fundació del Congrés del Mòbil i el fet que se celebri fins a l'any 18 el Congrés del Mòbil a la ciutat de Barcelona. Això és importantíssim, i ho dèiem abans, no és només important doncs, perquè durant 4 o 5 dies es reuneixin 65.000 persones aquí, que això és molt important en el sentit del que seria la capacitat organitzativa de les Fires de Barcelona, sinó si tenim capacitat de treure negoci a la ciutat de Barcelona, que realment la ciutat de Barcelona sigui un lloc on totes aquestes noves tecnologies es poden anar desenvolupant. Aquest és un esforç que hem d'anar fent. Estem buscant altres sectors, el sector mèdic. Jo crec que nosaltres podem competir amb qualsevol ciutat del món. Som una de les ciutats més importants on el sector mèdic s'està desenvolupant i està fent iniciatives molt i molt importants, i per tant hem de consolidar això. El sector alimentari també és molt important. I veurà que parlo també no només de la ciutat de Barcelona en un sentit estricte, sinó també de la capacitat de la pròpia àrea metropolitana i del propi conjunt del país o de tot Catalunya. Però jo crec que nosaltres, com vostè deia, cal que continuem treballant en aquesta línia. Per això hem desenvolupat algunes iniciatives com el Barcelona Growth. Per això hem tirat endavant una participació amb el sector privat, amb la Cambra de Comerç, amb Barcelona Global, per desenvolupar tot el que és l'atracció de capital, d'inversió a la ciutat de Barcelona. Són iniciatives que jo crec que en el decurs dels propers mesos començaran a donar els seus resultats i que situaran, en la línia del que deia vostè, doncs, Barcelona com una ciutat de negocis.
Manel. Sí, jo li volia preguntar que precisament Barcelona té una situació ara bastant privilegiada perquè té unes finances més o com a mínim millor, en una situació molt millor que la Generalitat o que altres administracions, fins i tot per suposat l'administració també central de l'Estat. En aquest sentit, i trencant aquella dicotomia que feia pensar que l'Ajuntament havia de tenir un color diferent al que tingués la Generalitat, jo crec que allò va ser també absurd, però sí és veritat que es nota faltar que l'Ajuntament de Barcelona també miri pels seus propis interessos, donat que hi ha acusacions a l'oposició, que podríem compartir o no, que van dient o que situen o que diuen aquesta frase de que l'Ajuntament és el banc bo, diguéssim, de la Generalitat. Ho dic respecte a la liquidació d'aquests 25 milions de l'Ajuntament respecte a Spanair, que l'Ajuntament ho dona ja per coberts amb una sèrie d'inversions i d'obres, no? Però que l'oposició considera que l'Ajuntament hauria de reclamar què hauria de fer l'Ajuntament, diguéssim, en aquesta relació bilateral amb la Generalitat, que està en una situació molt, molt complicada?
Per mi el més important és no repetir coses que ens han portat a situacions que no han estat positives per la ciutat. I la situació més dolenta vol dir la de confrontació constant entre ciutat i govern de Catalunya. Tenim experiències i puc recordar perfectament com en aquestes situacions, doncs, una cosa tan important com era la fira no acabava d'avançar. Això no vol dir, tampoc vol dir ni que els dos cantons de la plaça Sant Jaume hagin de ser el mateix color o poden ser d'un color diferent. Jo crec que aquí hem de compartir el que són les estratègies de conjunt de ciutat o de país i a partir d'aquí hi hagi el govern que hi hagi que siguem capaços de posar-nos d'acord. Això és com a premissa general. La situació actual a l'Ajuntament de Barcelona sí que partim d'una situació financerament bona, reconegut per les mateixes agències de valoració, quan ens han fet aquí les seves inspeccions a l'Ajuntament de Barcelona, i objectivament estem en una situació molt millor que qualsevol altra administració a Catalunya. Sí que és veritat també, doncs, que la Generalitat pateix una situació molt i molt dolenta, que deu molts diners a molts municipis de Catalunya i que deu molts diners també a l'Ajuntament de Barcelona. Concretament, a l'Ajuntament de Barcelona estem al voltant d'un deute de 240 milions d'euros. Sobre el tema d'Spanair, primera premissa, el partit que més s'ha queixat d'aquestes aportacions és el partit que les va iniciar. El Partit Socialista de Catalunya, durant el govern tripartit del govern de la Generalitat i quan governava el senyor Hereu, va comprometre i va donar, a canvi, sense signar cap tipus de conveni amb la Generalitat, cosa que hem fet nosaltres, va posar sobre la taula 49 milions d'euros per l'operació d'Spanair. D'aquests 49 milions d'euros, evidentment, mai es recuperaran. Què vam fer nosaltres? Vam fer una aportació a la Generalitat de 25 milions a canvi de signar un conveni. Què ens diu l'oposició? No ens agrada el retorn que hi ha hagut per part de la Generalitat d'aquests 25 milions. Nosaltres podem acceptar que els hi agradin més o menys aquelles obres, que la gent les pugui trobar més o menys prioritàries. Però el que sí que és veritat és que en un moment donat, quan aquesta comissió de seguiment, que és la que ha de decidir com es retorna aquests 25 milions, es reuneix i decideix aquestes són aquestes obres, hi ha un benefici, com deia clarament el conveni, hi ha un benefici pels ciutadans de Barcelona en competències que són pròpies de l'Ajuntament o que poden ser de l'interès ciutadà, i això és el que deia aquest conveni. Per tant, hi ha hagut un retorn, i nosaltres no acceptem de cap de les maneres que, pel que fa a aquests 25 milions, la Generalitat se'ls hagin regalat aquests diners. Sí que és veritat, per altra banda, i això ho he reconegut i surt als comptes de l'Ajuntament i ho hem dit reiteradament, la Generalitat deu a l'Ajuntament de Barcelona 240 milions d'euros, que no són pocs diners. I en aquests moments també nosaltres hem explicat que estem en reunions constants amb el senyor, amb el president de la, amb el conseller de la Presidència i amb la presidenta de la Generalitat, trobant de quines fórmules, de quines maneres ens poden anar retornant aquests diners.
Sònia Domènech.
Bon dia, senyor Forn. El tema dels números és molt interessant, vull dir, és una cosa que preocupa, vull dir, i es felicita a Barcelona, no, per com s'han gestionat i es continuen gestionant les finances de l'administració local, però volia canviar una mica de tema perquè ahir divendres va començar a Plaça Catalunya una nova acampada del moviment del 15M i tenen previst demà per la tarda fent una manifestació. Diuen que hi tornen per un parell de dies, però no sé si des de l'Ajuntament s'ha fet alguna mena de gestió per arrencar-los un compromís de que estaran fins al dia 15 i després marxaran, o si els hi haurà d'acabar desallotjant com va passar fa dos anys.
Fa dos anys. Nosaltres esperem que les coses vagin pels mateixos camins que l'any passat, precisament. Jo crec que va haver-hi bona voluntat per part dels organitzadors del 15M i jo crec que va haver-hi una comprensió per part de l'Ajuntament de Barcelona i per part dels propis Mossos d'Esquadra que hi ha una manera tranquil·la de poder solucionar les coses. Nosaltres, si es compleix el que està anunciat per part dels organitzadors del 15M que estaran, que el diumenge marxaran de la plaça Catalunya, bé, doncs nosaltres no tenim cap inconvenient, sempre i quan també doncs, es puguin desenvolupar les activitats normals, que vol dir la mobilitat per la plaça. Si això es produeix així com es va produir l'any passat, nosaltres donarem confiança i, per tant, esperem que no hi hagi necessitat d'haver-hi cap tipus d'intervenció per part ni de Guàrdia Urbana ni de la... Ni de
li preguntava perquè aquest any doncs, l'ambient està més crispat, la xifra d'aturats és la que és, vull dir, la gent, doncs, jo sé, pues, estan les accions de la plataforma d'afectats per la hipoteca, vull dir, hi ha molta tensió social al carrer i tothom parla de que amb qualsevol xispa pues, no, pot esclatar d'alguna manera.
Sí, però...
No sé si és més conflictiu aquest any que l'any passat.
A veure, és evident que hi ha més motius doncs, per la conflictivitat, com molt bé deia, doncs, hi ha més aturats. Ha sortit tot el tema dels afectats per la hipoteca, se'n parla constantment. Molts més desnonats, tot això lògicament crea un caldo de cultiu que seria negatiu. També és veritat que nosaltres ens preveiem el dia 29 d'abril i el dia 1 de maig doncs, que podien haver-hi en les reivindicacions del dia 1 de maig serien algunes problemàtiques i al final no van succeir. A veure, jo crec que una gran majoria de la població pot ser molt reivindicativa, però jo crec que a la vegada aquesta gran majoria se sap comportar i sap canalitzar les seves reivindicacions de forma pacífica.
En una part no van succeir perquè hi va haver un desplegament policial, evident i molt efectiu.
Sí.
Vull dir, el comparteix? Creu que s'ha de continuar per aquesta via? Perquè hi va haver molt de debat després.
Hi ha moltes vegades hi ha gent que opina i potser a vegades no té tota la informació. El desplegament policial que es produeix el dimarts a la tarda, concretament al barri de Gràcia, doncs és perquè estava anunciat via xarxes socials doncs que hi haurien aldarulls i es cridava la gent a prendre accions violentes contra entitats financeres, contra determinades empreses, etc. Lògicament, a partir d'aquesta informació, i en aquest cas Mossos d'Esquadra, ha d'intervenir. I això, és que és de calaix. El que no tindria cap sentit és que tu saps que poden produir-se fets violents i que la policia no intervingui.
A veure, és que jo crec que això era una cosa, vull dir, que portem molts anys amb aquest debat i que és molt millor una visió preventiva que no pas tots els aparadors del Passeig de Gràcia.
Sí, sí, sí.
Però durant molts anys hem tingut una altra política. No?
Hi ha 300-400 esbalutadors professionals que
sí,
estan...
Sí, a veure, jo crec que suposo que ens referim sobretot als fets de la primera vaga general de l'any passat, no? Va ser del 2012, del mes de març, si no m'equivoco.
Portada
sí.
A tots els diaris i televisió.
Sí. No, és evident que coses d'aquestes ens fan mal, però també estem parlant de coses diferents, eh? Jo crec que quan es detecta per part de Mossos d'Esquadra doncs hi ha una intervenció. El cas aquest del mes de març era molt complicada la intervenció perquè era una manifestació que estava produint, hi havia diferents grups en la manifestació, hi havia grups que eren absolutament normals i pacífics i es van introduir la gent que no és tan pacífica en aquests grups i per tant una intervenció indiscriminada és molt més complicada. Llavors no és que s'hagi deixat d'actuar doncs amb contundència quan s'ha requerit, sinó que a vegades les circumstàncies ho dificulten bastant, eh? Jo crec que hem de donar confiança, intento fer-ho sempre, no? I després podem dir que hi ha coses a millorar i coses que es poden fer d'altres maneres, però d'entrada hem de donar confiança perquè per l'experiència que jo tinc, sempre, tant cossos de Mossos d'Esquadra com la pròpia Guàrdia Urbana, davant d'aquestes activitats o aquestes possibles amenaces, hi ha molt de treball previ, hi ha molta informació que es té sobre la taula i que ajuda a valorar doncs, el tipus de mesures que s'han de prendre. No s'improvisa en cap dels moments, en cap dels casos, i per tant jo crec que en general hem de fer, sempre hem de fer confiança en les decisions que es prenen prèviament, que a vegades, a vegades se't poden escapar algunes coses, però estan molt estudiades i molt meditades.
Més val prevenir que curar, senyor Forn.
Sí, clarament.
Esteu escoltant el Converses de les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquest dissabte amb el Joan Carles Valero, Manel Manchón, Soli Domènech i el convidat d'avui, el senyor Joaquim Forn, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Volia preguntar al Valero. Endavant, Joan Carles.
Sí, jo volia referir-me a... Recentment es va produir una unanimitat en l'Ajuntament de Barcelona, en el ple, en defensa de la carta municipal davant de la futura llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local del govern central. La carta municipal és una eina legal que només té Madrid i Barcelona per governar-se específicament doncs el que són dos grans capitals de espanyoles, no? I dona peu a dissenyar doncs les estratègies econòmiques, etc. Té moltes competències, no, reconegudes, i aquesta carta va ser fruit també del consens, d'un consens que es va produir arreu, sí, parlant, sí, sí, de Catalunya, el Congrés dels Diputats, o sigui, això, vull dir, són coses positives, no? Però no s'ha desenvolupat, almenys en competències com la relatives a la justícia, no? La justícia ràpida que es deia, i que la ciutat de Barcelona té potestat per exercir-la, no? I tampoc crec que s'ha treballat prou, o almenys és el que jo penso, i vostè en tot cas ja ens ho explicarà, el que és la coordinació que considero imprescindible de temes urbanístics, econòmics, d'infraestructures, a el que és l'àrea metropolitana. Perquè, en el discurs que en aquest reglament de l'austeritat, que estem tots abogant per supressió de nivells d'administració, sembla bastant coherent un govern metropolità de tota l'àrea metropolitana que fos un equip, no? Un equip, com si fem el paral·lelisme amb el Barça, doncs Barcelona seria Messi, però Hospitalet, per exemple, seria el Jordi Alba, efectivament, i Castelldefels podria ser doncs un altre jugador, Badalona, Víctor Barlés. O sigui, vostès pensen fer passes endavant justícia a Barcelona gràcies a la carta municipal i aquesta coordinació metropolitana com si fos un equip guanyador?
Sí, sí. A veure, nosaltres primer remarcar el que vostè deia, la importància d'haver assolit un gran acord en defensa de la carta municipal, més tenint en compte doncs, que això es fa per l'amenaça d'una llei que està desenvolupant a Madrid, que en aquest moment encara no és ni projecte de llei, i en aquest cas doncs va posar també en valor doncs el recolzament del propi Partit Popular, que també fa una defensa clara d'aquesta carta municipal. Per nosaltres és molt important això, i jo crec que el fet d'haver pogut actuar els cinc grups d'una manera unànime, jo crec que també ens ha donat molta força. Nosaltres a nivell de govern estem negociant la modificació d'aquesta llei. El propi Partit Popular, atenent doncs que ara parlo del grup municipal, del PP, també ens està ajudant doncs en la mateixa línia amb el govern de Madrid, i esperem que aquelles coses que per nosaltres són més importants, que nosaltres hem demanat sempre, que és una salvaguarda dins d'aquesta llei, nosaltres no posem en dubte que s'hagi de fer aquesta llei estatal, però en tot cas demanem que es posi en salvaguarda el que són les pròpies competències que ens atorga la carta municipal. Bé, si això ho aconseguim, jo crec que haurem donat un pas endavant, i per tant estarem satisfets. Pel que fa a desenvolupar altres aspectes com la justícia de proximitat, nosaltres estem encantats. Nosaltres, una de les primeres reunions que vàrem tenir amb l'alcalde a l'inici de mandat va ser precisament amb el ministre Gallardón, el ministre de Justícia, per abordar aquest i altres temes. Nosaltres no podem desenvolupar una justícia de proximitat sense que hi hagi una inversió importantíssima del govern de l'Estat en redefinir quins són els jutjats, en dotar de més recursos també els propis jutjats que hi hauria d'haver a la ciutat de Barcelona, i per tant això avui vol dir parlar de molts i molts diners. És evident que la situació no és la més òptima, i així ens ho va comunicar el propi ministre. Jo crec que n'haurem de continuar treballant, hem de continuar parlant, i hem de veure de quina manera podem desenvolupar aquelles qüestions que ens atorga, aquelles competències que ens atorga la carta municipal, i que doncs no estan del tot desenvolupades. I pel que fa a l'àrea metropolitana, nosaltres estem absolutament d'acord en donar el màxim poder i el protagonisme a l'àrea metropolitana. Moltes vegades ja no parlem de la ciutat de Barcelona estrictament, perquè no té cap sentit, sinó que hem de fer polítiques com poden ser les de mobilitat o polítiques econòmiques pensant en l'àmbit metropolità. No tindria cap sentit. Inclús polítiques d'habitatge. No podem parlar només amb el que representa un tros importantíssim com és Barcelona, sinó que hem de tenir una visió metropolitana. metropolitana. Vostè sap perfectament també que hi ha hagut una evolució d'aquest pensament en el nostre propi partit, i això jo crec que també és degut als esforços i a la voluntat de canvi que el mateix Xavier Trias, alcalde, ha volgut fer, i que jo crec que ha estat acceptat dins del partit d'una manera també positiva, s'entès com una manera positiva. Hem fet un segon pas, i no ara, ja ho vam fer en el passat mandat. Hem estat absolutament col·laboradors amb el govern que hi havia abans, presidit pel senyor Jordi Hereu en l'àmbit metropolità. Hem pogut col·laborar, i això s'ha vist ara ratificat quan l'àrea metropolitana l'està presidint el propi alcalde Xavier Trias. Hi ha una col·laboració entre diferents grups, entre el PSC, entre Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana, i per tant hi ha una gran majoria d'alcaldes i de municipis que representen. Jo crec que cada municipi té el seu paper a dir, que tots, la suma de tots, doncs dona una gran força, i que per tant no tindria cap sentit que nosaltres no utilitzéssim aquesta força que tenim a nivell metropolità també per reactivar en matèria econòmica el país, per fer polítiques de mobilitat enteses en el conjunt de l'àrea metropolitana, polítiques en matèria de residus. Jo crec que hi ha moltíssimes coses que són competències municipals que els hem de donar una visió molt més supramunicipal.
És una mica una geometria variable, això dels pactes a l'àrea metropolitana, com vostè deia, amb el PSC, amb Iniciativa Més Clara. En canvi, a l'Ajuntament de la Ciutat de Barcelona, vostès últimament s'estan recolzant-hi molt amb el Partit Popular, gràcies al PP del senyor Fernández Díaz. Han tirat endavant tot el tema d'inversions per aquest 2013, que són unes xifres molt importants, inversions molt destacables. Per què no un acord també amb el PP a l'àrea metropolitana, una i dos, i per què possibilitat d'algun pacte estable amb el PP municipal a l'Ajuntament?
Bé, nosaltres, pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, vam dir des del primer dia, tenim 14, i la majoria absoluta són 21. Per tant, ens en faltaven 7. Això vol dir que per tenir 21, d'entrada, o pactem amb el PSC o pactem amb el Partit Popular. Són els dos partits que, només pactant amb un d'ells dos, doncs ja tenim la majoria suficient. Des del primer dia vàrem dir que nosaltres volíem governar en solitari, però que estàvem oberts a tots els partits polítics per poder arribar a acords. L'any 2012, al gener del 2012, el Partit Popular ens va demanar formalment de poder entrar al govern. L'alcalde Trias va considerar que ja es volia mantenir en aquesta situació de minoria, però podem pactar amb tots els grups polítics, i és el que hem estat fent des de l'inici del mandat. Nosaltres el 2012 vàrem aprovar els pressupostos amb el Partit Popular. El 2012 també vàrem aprovar el Pla d'Acció Municipal. Parlo de les coses així més grosses, perquè després hi ha molts temes de gran unanimitat. El 2012 també vàrem aprovar el Pla d'Actuació Municipal amb el Partit Socialista, i quan no teníem pressupostos, aquest 2013, com vostè deia, hem aconseguit desbloquejar 350 milions d'inversions amb el Partit Popular. Jo aquí sempre ho he dit, no? I el mateix alcalde li han sentit dir, estem molt satisfets d'haver arribat a aquest acord. Ho fem en un moment complicat pel PP i pel mateix Convergència i Unió, en un moment on les direccions nacionals aquí a Catalunya marquen més les divergències que les coincidències, no? I malgrat això, nosaltres som capaços d'arribar a acords. Per què? I això ho parlava molt amb l'Alberto Fernández. Home, per un motiu molt clar, perquè intentem posar per sobre els interessos polítics, que després ell tindrà els seus i nosaltres tindrem els nostres, intentem posar per sobre de tot això la ciutat de Barcelona. I quan hi ha 350 milions d'euros que s'han de decidir el seu destí, jo crec que podem arribar amb una certa facilitat a uns acords que al final jo crec que només beneficien la ciutat de Barcelona. Això ha estat possible. No creiem que sigui necessari el govern exclusiu amb un sol partit, que pensem que podem continuar treballant amb acords puntuals amb la resta de partits polítics. I per la pregunta que em feia, per què no és possible l'àrea metropolitana, a veure, l'àrea metropolitana nosaltres sí que presidim, perquè hi ha un acord que perquè presideixi l'alcalde de Barcelona, però nosaltres també estem en una situació de minoria. Diguem que l'acord que personalment jo crec que nosaltres no tindríem cap problema perquè el Partit Popular s'incorporés, i de fet jo crec que en general té una actitud molt positiva i col·laboradora, és una decisió que no només hem de prendre nosaltres, sinó que s'ha de compartir també en aquest cas amb el PSC, Iniciativa i Esquerra Republicana, i això la veritat és que ho fa una mica més complicat.
Sí, no, jo li volia preguntar, arran del que acaba de dir de la política de pactes, que en tot cas queda encara molta legislatura municipal fins al 2015, quina seria la previsió, perquè suposo que Convergència i Unió voldria tenir un soci més estable, i ja que com a home important també a Convergència li preguntaria que, vist i comprovada aquesta experiència a l'Ajuntament, què li recomanaria al Govern de la Generalitat per tal de d'aprovar els pressupostos de la Generalitat, és a dir, si es prorroguen definitivament, ja estan prorrogats però fins al que queda d'any, o s'intenta algun tipus de pacte tant amb el PSC o fins i tot també amb el PP, vist que Esquerra no té massa disposició de moment a aprovar-los.
Són el banc bo de la Generalitat, sí. I a més encara, Manel, dones una idea al senyor Artur Mas?
No, clar, perquè l'Ajuntament...
Com us ho fan vostès?
Sí, no? Estan diferents,
molt relacionades.
A veure, i si tenen a favor una cosa, és que poden pactar amb més partits. El Parlament de Catalunya, com a mínim, pots pactar amb tres. Amb tres o amb quatre? Amb el PP, amb el PSC,
PSC i amb Esquerra.
Tres. Nosaltres només en podem pactar amb dos, però... Però sí que és veritat que les situacions no són les mateixes. Nosaltres estem en un pressupost que és positiu, és un pressupost que és per fer coses. Tothom sap que el govern de la Generalitat és un pressupost molt complicat, és un pressupost que ha d'afrontar ajustos importantíssims en molts sectors, i per tant, diguem que l'alegria de compartir pressupostos restrictius ningú la té. En canvi, en el cas de Barcelona sí que podem trobar socis amb una certa facilitat. Després, a ningú se li escapa que tot això es viu en un moment, en un context polític determinat, que nosaltres, a la ciutat de Barcelona o en el món municipal, el podem viure, però jo crec que també, d'una manera molt clara, ens devem molt a solucionar els problemes locals, els problemes de l'estrictament de la ciutat de Barcelona, i per tant també jo crec que ens dona un cert marge d'entesa. Per tant, vaja, jo estic convençut, no?, que el senyor Mas i el govern de la Generalitat sabran el que han de fer, i de fet, vaja, jo crec que l'opció...
No li dóna cap pista, eh?
No ho sembla,
no,
eh? No,
però és que l'opció d'Esquerra Republicana jo crec que és vigent, jo crec que en aquests moments és amb el qui s'aprovarà, jo estic convençut que s'acaben aprovant les coses.
Té confiança que l'acabi aprovant.
Sí, sí. Home, tinc confiança de dues coses. Que el govern revisi
l'objectiu
de dèficit públic, i que això permeti doncs, que Esquerra Republicana recolzi aquests pressupostos de la Generalitat.
Esteu escoltant el Converses de la cadena Còpia a Catalunya i Andorra, aquest dissabte amb el senyor Joaquim Forn, primer tinent alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, i en companyia del Manel Manchón, Joan Carles Valero i també la Sònia Domènech, que és directora de la Razón a Catalunya, i la que vol preguntar ara mateix. Endavant, Sònia.
Quan parlava ara de pactes, pensava en plan, doncs, a l'hora de negociar amb el PSC, o sigui, bueno, el partit ja ha anunciat que, bueno, doncs que es farà un procés de primàries... diguem-ne, el cap a l'Ajuntament ja ha fet algun acte en el que no hi ha anat la cúpula del partit, això condiciona a l'hora de negociar amb els socialistes el procés aquest d'interinitat, entre cometes, que hi ha fins que no s'hi sàpiga quin és el candidat.
Sí, malauradament,
és diferent
sí.
que amb la resta de partits, vull dir, doncs que potser els lideratges són, o avui per avui es veuen més sòlids.
Malauradament això ens succeeix. A veure, nosaltres vaja, i això no explico res que no se sàpiga. Vostès saben que vam arribar a un acord per aprovar, o perquè ens permetés el Partit Socialista aprovar el Pla d'Actuació Municipal, però que haver-hi una estira i arronsa molt important entre el municipal i el seu partit, no? Per tant, el que decideix a vegades el grup municipal no és compartit, a vegades ni pels propis membres del propi grup municipal, donant una majoria, i a vegades tampoc ni tan sols pel partit. Per tant, la situació del PSC no és la que és, no? Que a nosaltres ens agradaria un partit més compacte, més cohesionat, amb el que sapiguéssim que el que es pacta amb una persona després d'això tinguessis la seguretat que es complirà. Doncs, evidentment, que ens encantaria, però també ens hem d'adaptar a la situació de cadascú. i en aquests moments doncs a vegades es fa difícil. Es fa difícil perquè viuen en un procés de primàries, en un procés de primàries en les que ja ha dit el senyor Jordi Martí, que és el president del grup municipal a Barcelona, que es presentarà, però que sap que hi ha altres candidats, que el seu propi partit tampoc ha fet una aposta clara per ell. Doncs clar, tothom té les seves dificultats i a vegades el que és la lògica municipal i la lògica dels interessos de Barcelona no es prioritza perquè, diguem, que la gent viu amb altres batalles.
Joan Carles.
Sí, jo volia preguntar-li una qüestió sobre, bé, el debat sobiranista. No podia deixar-se al marge, no?, de parlar amb vostè. És el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la capital de Catalunya i un dirigent de Convergència. Bé, la qüestió és que l'alcalde Trias va participar a la cimera de dilluns passat com a representant de la capital de Catalunya, i tot això trontolla una mica amb el pacte que vostès han signat amb el PP, perquè el PP ja ha dit de que estaran al costat seu sempre que les polítiques siguin de promoció de la ciutat i d'invertir la ciutat, i per tant l'àmbit d'actuació sigui el del municipi, no? Fins i tot una mica més, però bueno, molt política municipal, i tot el que sigui doncs política més adreçada al sobiranisme o cap a un estat propi, doncs que no els tindran de costat, no? Hi ha molts que pensen que Catalunya és molt més que la capital de Catalunya, molt més. A mi m'agradaria que vostè m'ho respongués, en què beneficia a Barcelona, tenint en compte, diguéssim, aquesta imatge de la lliga hanseàtica de les ciutats del món, en què beneficia a Barcelona el debat sobiranista?
Bueno, del que m'hauria d'explicar també en què no el beneficia, no?
No sé,
jo
pros i contres,
sí. Pros i contres, això seria pros i contres, sí.
La doble llista.
Gràcies, Manel.
Home, a veure, nosaltres, primer, som la capital de Catalunya i, per tant, no volem renunciar doncs al paper que això ens obliga davant de la pròpia societat catalana. I en aquests moments és evident, vaja, no m'ho invento, no és una cosa artificial, que hi ha un gran debat a Catalunya sobre, per dir una manera senzilla, sobre el dret a decidir, sobre l'encaix de Catalunya a Espanya. Aquest és un debat que hi és un debat real. I per tant, dir Barcelona ha de viure d'esquenes, Barcelona no ha de participar d'aquest debat, quan una part importantíssima, ja no dic si és majoritària o no, però una part important així ho expressa, bueno, jo crec que nosaltres la nostra obligació és ser-hi i participar-hi. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que no és estrany el paper que fa en aquest moment l'alcalde de Barcelona. Al final nosaltres som un partit que és el que té més representació a l'Ajuntament i entenem doncs que tampoc nosaltres no ens podem quedar descavalcats del que és aquest debat que es produeix al país, i per tant nosaltres hem de ser-hi. Nosaltres, això, jo entenc que no ens ha de permetre de renunciar a arribar a cap acord amb ningú, perquè com jo molt bé li deia, jo puc estar d'acord amb molts temes d'inversions que hem pogut arribar amb el Partit Popular, i jo no li demano al senyor Alberto Fernández, ni ens ho demana a nosaltres, que renunciem a allò que pensem. Jo no li demano que hi renunciï doncs a que estem en el millor dels estats possibles, que amb el sistema de les autonomies tal com el coneixem és suficient, i que en tot cas podíem fer un retoc en matèria de finançament. Bueno, molt bé, ell pensa així, però jo puc pensar d'una altra manera. Jo crec que el que hem de fer és ser capaços d'arribar a acords amb un respecte absolut, el que després puguem pensar amb les diferències que sigui en altres àmbits, com són les polítiques d'abast nacional, no? Jo crec que això és lo ideal, lo normal, i el que passa en el país civilitzat. Al fi i al cap, el que estem preconitzant amb el dret a decidir i amb la possibilitat de efectuar una consulta és que la gent s'expressi, que la gent s'expressi, i la gent s'expressi o en sentit afirmatiu o en sentit negatiu, o a favor de donar més competències al país, o a favor d'un estat propi, o en contra d'un estat propi. Per tant, jo crec que és important que simplement coneguem l'opinió de la gent. Crec que contra el coneixement de les opinions de les persones no ha d'haver-hi res negatiu, I vaja, i això jo crec que si acceptem això ens permet continuar tenint acords amb tots els partits representats a l'Ajuntament de Barcelona.
M'agradaria a mi canviar de tema ara i preguntar-li com a president de Transports Metropolitans per una situació que s'ha produït, no fa pas gaire, a Barcelona. Fa uns anys va ser, jo crec que pionera, a l'hora de patrocinar estacions de metro. La plaça Espanya va ser una de les primeres que es podia veure tota pintada de color verd. Això va quedar allí i ja no se'n va fer cap més, no? Ara s'ha recuperat això, però l'han recuperat la gent de Madrid amb un contracte amb una empresa de telefonia mòbil. Jo no sé a Barcelona per què es va perdre aquesta via de finançament dels transports públics, que és una deficitaris a les grans ciutats, i si això es pot tornar a recuperar i per què es va deixar de fer, senyor Forn?
Bé, per què es va deixar de fer, no ho sé, jo fa, encara no fa dos anys que estic de president de TMB, però sí que és veritat que és el primer moment que vaig arribar, l'equip directiu que hi havia i que jo hi he mantingut, estava preocupat per aquesta qüestió i un dels temes importants és com busques recursos per altres vies que no siguin estrictament les tarifàries o les aportacions que et fan les administracions. Aquí jo crec que se'ns obria una possibilitat molt gran. Sí que és veritat, que és un debat que a nivell de partits, no parlar de l'empresa, no tothom ho veu igual. Jo li puc dir que jo no tinc cap tipus de problema en aquests moments de grans necessitats econòmiques de buscar un tipus d'ingrés a través de la publicitat. Crec que és una via a explorar, crec que és una via molt important, i el que nosaltres en aquests moments hem fet a través de TMB és fer un concurs perquè alguna empresa, s'han presentat més d'una, ja s'ha adjudicat a una empresa que es diu IMG perquè es facin càrrec del que seria la recerca de publicitat o l'explotació de tots aquests actius que té el metro de Barcelona de cara a aconseguir publicitat. Jo crec que ens ho hem de poder plantejar amb límits, sí, hem de plantejar-nos límits, no? Però jo crec que s'obren unes possibilitats molt importants. Com he explicat moltes vegades, la necessitat de recursos que en aquests moments cada vegada a través de les administracions costen més. Nosaltres ens financem, diem, dues vies bàsiques de finançament a transports metropolitans, que és la via de les aportacions de les administracions, que vol dir Estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona. L'administració que ha augmentat les aportacions és l'Ajuntament, la Generalitat les ha mantingut i l'Estat ja ha fet una disminució molt important els darrers dos anys. Per tant, nosaltres ens hem de buscar ingressos atípics. Que és la solució definitiva als plans de finançament? No. Però, lògicament, poder ingressar alguns diners en aquest concepte, jo crec que ens ho hem de plantejar.
Quines xifres podria envallar un patrocini d'una estació?
És molt difícil, perquè, a veure, jo la informació que tinc de Madrid no és que estiguem parlant de grans xifres, també li dic,
No sé si no és la solució màgica.
I hem de parlar, una de les coses que tenim pendents, dèiem fa aquests dies, de parlar amb el mètode de Madrid per veure, finalment, però em sembla que les xifres no són espectaculars, però és igual, nosaltres ja ingressem per publicitat i a tots els opis que tenim allà doncs ens representen uns ingressos, els propis autobusos, etc. Però nosaltres hem de buscar altres, la personalització d'estacions, com el cas de Madrid, la personalització d'una línia sencera, tot això, jo crec que hem d'estar oberts a veure aquelles possibilitats que podem trobar. Qualsevol ingrés que busquem anirà en benefici de la millora de qualitat, etc. Vull dir, farem una reinversió d'aquests ingressos en el que és la qualitat del transport.
Sí, sense abandonar el tema de transports metropolitans de Barcelona, a mi m'agradaria fer una doble pregunta. Primer, de forma periòdica els ciutadans de Barcelona es veuen atrapats en protestes vagues de transports metropolitans de Barcelona, o fonamentalment del bus. I la meva primera pregunta és, està pacificat ja? Perquè això sembla el riu Guadiana, no?, que va apareixent sempre coincidint amb cites internacionals de Barcelona, amb el Mobile World Congress, per exemple. I després, una qüestió que recordo, el debat de si els clubs de futbol han de pagar l'ampliació dels horaris nocturns quan juguen de nit i la ciutat ha de facilitar que les infraestructures de transport funcionin. Això com ha acabat? Perquè sé que l'alcalde ho va demanar.
Sí. Miri, tema de les vagues. Nosaltres hem pres una decisió important dins de l'empresa. Nosaltres arrosseguem un deute importantíssim a TMB. Per tant, estem en una situació d'una empresa que té una gestió que no és fàcil. Primera cosa. Decisió que hem pres, intentar que qualsevol ajust que fem dins de l'empresa no afecti els seus treballadors. Això ho estem posant damunt de la taula. Això també és veritat que ens obligava a prendre determinades revisions de convenis, i en el conveni que es va signar tant d'autobús com de metro hi havia la congelació salarial, cosa que en els convenis anteriors no existia, Per tant, hi ha hagut un esforç també per part dels treballadors en signar aquests convenis. Lògicament, això també hi ha hagut moments de tensió, moments de negociació, les vagues que vostè esmentava. Però bueno, jo vull parlar, vull mirar el futur, no? Jo crec que nosaltres partim d'una situació d'una certa, espero, d'una certa estabilitat laboral. Jo crec que és molt important que tothom, des de la direcció de l'empresa fins als treballadors, ens n'adonem de les dificultats econòmiques i financeres que té la pròpia empresa, que d'aquesta situació només ens en podem sortir amb la col·laboració i amb el sacrifici de tots plegats, i si això ho entenem, podrem recuperar una situació financera millor en els propers anys. Aquest és el pla de treball que tenim sobre la taula, i per tant jo espero que en això ens ajudi tothom, i lògicament també és important evitar vagues que al final també ens causen unes pèrdues econòmiques importants. Pel que diu als clubs de futbol i el tema del pagament del transport a la nit, nosaltres precisament perquè estem en una situació d'ajust, el que plantejàvem el mes que va ser el setembre de l'any passat, en el decurs d'un partit que es jugava a les 10 de la nit, vam dir: nosaltres no podem pagar més, perquè una hora més d'allargar el metro a la ciutat de Barcelona, en el qual després hi van aproximadament unes 10.000 persones, no hi va més, ens costa 30.000 euros. El que no podem fer és el discurs de per una banda m'ajusto i per una altra em gasto aquesta quantitat de diners, quan hi ha una solució molt senzilla, una solució que va demanar l'alcalde el mes de juliol, uns mesos abans que celebrés aquest partit, i és que els partits se celebrin com a molt tard a les 9 del vespre. Qualsevol partit que se celebri a les 9 del vespre, doncs tens prou temps perquè la gent pugui tornar amb el metro a casa. Això parlo de dies feiners, el dissabte, com vostès saben, dissabtes és 24 hores i per tant no hi ha problema, però si és un dia feiner començant a les 9 n'hi ha prou. Vam escriure al president de la Federació Espanyola de Futbol, vam escriure als clubs de futbol, i tothom em diu, tothom té interessos, els interessos de la televisió. Clar, tothom...
Aquest és el tema.
Però si tothom té interessos, també nosaltres hem de defensar els interessos dels ciutadans, i en aquest cas de l'empresa.
Que ho paguin les teles també, doncs, no?
Bueno, que paguin les teles. Però si això representa uns ingressos tan importants pels clubs i per les teles, llavors que siguin ells els qui paguin. Tothom busca beneficis i resulta que els beneficis han d'anar a costa de les administracions. Home, això no pot ser. Llavors, i és un debat que és més de profunditat. És clubs de futbol, però també és molts espectacles. Aquí, anualment, a la ciutat de Barcelona fem centenars i centenars d'actes. Nosaltres paguem la neteja, paguem la seguretat, etcètera, perquè hi ha un agent privat que es pugui guanyar la vida. Em sembla perfecte i ha de ser així, però el que també volem és que tinguem capacitat de repercutir en el preu de l'entrada de determinades activitats. Per exemple, també el cost que representa per la ciutat la neteja i la seguretat.
Però, per exemple, també provoca... pensant ara en curt termini, que per exemple ve el Primavera Sound i que seran 150.000 persones, també provoca un impacte econòmic a la ciutat comparable a la Fórmula 1 o qualsevol esdeveniment. És un debat molt, molt complicat.
Està clar que el que té més impacte econòmic és el Barça, i no només econòmic, directe i indirecte, perquè després és veritat que el Barça ha internacionalitzat a la ciutat, ajuda internacional, i és veritat que tot això ens ajuda, ho hem de valorar. Però jo el que dic és que hem de fer aquesta reflexió. És evident que el Barça ens ajuda molt i fa una gran feina en aquest sentit de donar a conèixer la ciutat, d'internacionalitzar-la. És evident que la Primavera Sound, que també, una d'aquestes coses que també dèiem ara que se celebrarà, o que el Sonar, o que totes aquestes coses ens ajuda a situar-nos. Però jo el que dic és que hem de fer la reflexió en general dels costos que té per la ciutat una sèrie d'esdeveniments que a vegades simplement pujant a 50 cèntims el preu de l'entrada, quan estàs parlant d'omplir un Palau Sant Jordi per un concert del Bruce, per dir alguna cosa, els costos de l'administració ja queden absolutament coberts, no? Vull dir, hem de trobar aquestes fórmules. Jo ara estic improvisant-les aquí, no estic dient que hagin de ser aquestes.
Però el camí és aquest.
Però hem de compartir-ho amb la gent. I el que estem fent i el que jo li estic proposant es fan molt les altres ciutats del món, eh? I no estic inventant res de nou. Hem de tancar aquest concepte. L'administració ho pagarà tot. Doncs miri, l'administració ja no ho pot pagar tot. L'administració pot pagar doncs, la festa de l'ONG, bueno, però després hi ha gent que fa negoci, doncs que aquests haurem d'estudiar.
Però al final ho acaba pagant el ciutadà.
Clar, clar.
El ciutadà d'una manera
que ni li interessa
a la promotora i la promotora.
No sé què, eh?
Escolta, i tornant al transport públic, la línia 9 del metro, la veurem acabada algun dia, arribar a l'aeroport algun dia...
Va dir que aquest era el seu principal mal de cap. Bueno, per nosaltres, si no és el primer... Doncs...
Va ser una bona idea, aquesta línia, senyor Forn, o què?
Jo, a veure, escolta, diguem-ho al revés. És que la tenim començada, doncs s'ha d'acabar.
No, bueno, però... Però són d'aquestes infraestructures que es van plantejar en època poder de grans alegries,
sí,
no?
Sí. Però també li dic una cosa. A veure, nosaltres, TMB, una de les coses que intentem fer és explicar-nos sortir a fora. Ens va molt bé poder anar amb projectes o amb realitats com el tema de la línia 9, no? Perquè des del punt de vista tecnològic és de primera línia. Vull dir, és una cosa absolutament innovadora. Hi ha molt poques ciutats del món que tinguin una línia tan tecnològicament avançada. Ara, per tant, el següent pas és acabar-la, no? I vostè deia d'una manera molt clara i la nostra prioritat és aquesta, és relligar l'aeroport fins a Coll Blanc, doncs on hi ha els enllaços amb altres línies de metro. Hem de fer aquest esforç no és menor, perquè si no m'equivoco són uns 300 milions d'inversió, que és el que els ha de fer la Generalitat de Catalunya, i vaja, no m'extenguem la situació de la Generalitat perquè ja la coneix tothom. Per tant, haurem de veure de quina manera es fa, però jo crec que té poc sentit haver fet una inversió tan important i en aquests moments tenir-la aturada.
Molt bé, doncs esperem que moltes de les coses que hem dit arribin a bon port, sobretot això de la línia 9 i d'altres qüestions. Senyor Joaquim Forn, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Moltíssima sort i fins a una altra ocasió.
Moltes gràcies.
Gràcies també al Joan Carles Valero, Manel Manjón i la Sònia Domènech per participar en converses d'aquest dissabte, com sempre, al restaurant de l'hotel Gran Marina, al World Trade Center a Barcelona. Tornem dissabte que ve aquí mateix, a la cadena COPE, Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.